els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas. La veu de Càritas.
Benvinguts i benvingudes a l'espai de caritat, d'amor, d'ajuda als més necessitats. Com cada dilluns, aquesta secció, amb la col·laboració de Càritas Catalunya, arriba fins a vosaltres. Comencem, com és habitual, amb el nostre resum de notícies. Dimarts passat al vespre, 290 persones van assistir a l'estrena del documental 13 veus, una realitat al sensellarisme. L'estrena, que es va fer als cinemes Girona de Barcelona, va comptar amb l'assistència del cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona, d'Anna Vila, directora general de Serveis Socials de la Generalitat, Sufan Larussi, diputat de la Diputació de Barcelona, i Sònia Fuertes, comissionada d'Acció Social del mateix consistori barceloní, entre altres autoritats. El documental, que té una durada de 47 minuts, ofereix el testimoni de 13 persones ateses per les 10 càritas diocesanes amb seu a Catalunya que han viscut experiències d'exclusió residencial. Els motius que han portat els joves a impulsar aquest projecte audiovisual ha estat el de treballar amb persones en situació de sensellarisme amb l'objectiu d'aprendre i obtenir més coneixement sobre el fenomen. Amb aquest documental, els voluntaris joves volen demostrar que el sensellarisme és un concepte ampli i que no només engloba les persones que viuen al carrer, sinó que comprèn moltes altres realitats. El nou president de Càritas Catalunya, Salvador Busquets, va aprofitar l'estrena per recordar que la meitat de les llars ateses per les 10 càritas amb seu a Catalunya no viuen en habitatges dignes, que 7 de cada 10 no poden fer front a les despeses d'habitatge o subministraments i que 2 de cada 10 admeten que han patit alguna amenaça d'expulsió de l'habitatge. Va destacar que des de Càritas es compta amb 234 projectes per lluitar contra l'exclusió residencial, que han donat resposta a més de 7.000 persones en total. Va demanar que les administracions públiques responguin a la crisi de l'habitatge i va fer èmfasi en la importància de tornar a impulsar la proposició de llei de mesures transitòries i urgents per fer front i erradicar el sensellarisme que va quedar paralitzat al Parlament de Catalunya durant la darrera legislatura abans de les eleccions del maig passat. Durant la taula rodona, posterior al documental, moderada per la periodista del diari Ara, Marta Rodríguez, es va comptar amb el testimoni d'alguns dels protagonistes del documental, amb el relat d'alguns dels joves voluntaris i la participació de Fina Contreras, responsable del programa de sensellar i habitatge de Càritas Diocesana de Barcelona, i Judit Colell, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català. L'objectiu és que durant aquest 2025 el documentat sobre sensellarisme es pugui projectar en diferents ciutats i pobles de Catalunya, com ja s'ha fet a Barcelona i a Girona. Andalusia acull Càritas, la Comissió Espanyola d'Ajuda als Refugiats, CEAR, Xarxa Acull i Servei Jesuïta a Migrants. Són entitats que han decidit recórrer de forma parcial el nou reglament d'estrangeria amb la interposició, dilluns passat tot just, el 20 de gener, del recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Suprem com a primer pas de procediment judicial. L'aliança formada per aquestes 5 organitzacions especialitzades en l'acompanyament social i jurídic a persones migrants i refugiades, després d'una primera anàlisi del document, valora que la normativa estableix una sèrie de millores importants i fonamentals. Tanmateix, hi ha aspectes rellevants demandats per aquestes entitats al llarg de tot el procés que suposen, segons diuen, un impacte negatiu en els drets de les persones sol·licitants de protecció internacional i que s'han deixat enrere. Entre elles, consideren que hi ha prou fonaments de dret per impugnar la incompatibilitat entre el procediment de protecció internacional i els arrelaments. L'actual reglament assenyala com a concepte jurídic que el temps com a sol·licitant de protecció internacional no computi com a temps de permanència prèvia per sol·licitar una residència per arrelament. Això significa que si una persona migrant rep una denegació a la seva sol·licitud d'asil, s'haurà de reiniciar el seu temps de permanència prèvia, en situació irregular en aquest cas, per optar a un arrelament. El recurs se centra en aquesta incompatibilitat que deixaria en situació administrativa irregular prop de la meitat de les persones sol·licitants d'asil, alhora que esdevé un element que desincentiva l'exercici del dret a l'asil. Per aquest motiu, les cinc entitats que porten fent un seguiment detallat del procés des que es va posar en marxa i van elaborar un catàleg de propostes concretes de millora, han decidit fer un pas endavant amb aquest recurs davant del Tribunal Suprem, posant en primera línia la importància que la legislació espanyola avanci de forma definitiva cap a garantir els drets de les persones en el camí cap a la seva inclusió com a ciutadania participant. Encara altres notícies, el secretari de Càritas Jerusalem, Anton Asfar, ha difós un missatge en què explica que per a l'entitat l'alto el foc a Gaza no només és el final de la fase més sagnant, sinó una oportunitat de salvar vides i restaurar la dignitat humana que gairebé desapareix sota l'horror de la guerra. Anton Asfar creu que estem davant d'un nou començament, però sap que el camí per assolir la pau real i duradora és llarg. Assegura que Càritas treballarà per reconstruir la franja de Gaza i no només parla de la reconstrucció d'edificis, sinó també de la part humana, preservant la dignitat de les persones i donant-los l'oportunitat de viure la vida que mereixen. Finalment, el secretari de Càritas Jerusalem fa una crida a la comunitat internacional perquè assumeixi la seva responsabilitat i asseguri que això no passi una altra vegada. Conclou que a les seves persones a Gaza els diu que són esperança, són la llum que no s'extingirà mai. S'ha pogut visitar durant el mes de desembre passat a la sala d'exposicions de la Biblioteca Central d'Igualada una exposició de dibuixos i pintures de Lídia Borràs, nascuda el 1939 i morta el 2022. Es tracta d'una iniciativa solidària a benefici de Càritas Arxiu Prestal a Noia Sagarra. Durant els dies d'exposició, que va ser inaugurada el 5 de desembre amb la presència de Carme Riera, regidora de Cultura de l'Ajuntament de la capital de l'Anoia, Cesca Soler, directora de Càritas Arxiu Prestal a Noia Sagarra i familiars de l'autora, s'han pogut adquirir els seus quadres i les seves pintures. L'obra de Lídia Borràs va ser lliurada a Càritas per la família de l'autora amb l'objectiu que els donatius aconseguits es dediquessin a cobrir les necessitats de les persones més necessitades que van a l'entitat, dels qui més demanen la protecció de Càritas. A l'exposició de la biblioteca s'han pogut veure obres en pintura acrílica sobre tela i també pintures que conviuen amb l'ús de papers, formant un collage que mostra interiors i racons. En total s'han venut 9 quadres que tenien un preu mínim de 90 euros i 34 llàmines amb un preu mínim de 20. La recaptació total a benefici de Càritas ha estat de 1.540 euros. El finançament de l'entitat es realitza a través d'aportacions de les persones sòcies, campanyes i donacions de persones físiques i jurídiques. Càritas vol agrair la col·laboració del voluntariat de 3 alumnes de l'Escola Pia d'Igualada en la vigilància de la sala, com també vol agrair la generositat de la família de Lídia Borràs, promotora d'aquesta iniciativa, i a totes les persones que han visitat la mostra, molt especialment les qui amb les seves compres han volgut col·laborar amb Càritas. Fins aquí l'actualitat, de seguida el testimoni. Amb un nom propi, la solidaritat de la diòcesi de Tortosa amb les víctimes de la Dana a València i un testimoni personal, el del bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, que ens acompanyarà uns minuts. El testimoni té avui com a nom propi la diòcesi de Tortosa i la seva solidaritat amb les víctimes de la Dana a l'arxidiòcesi de València. I és que l'Escolania de la Mare de Déu dels Desemparats de València, un dels cors infantils més reconeguts d'Espanya, oferirà un concert solidari aquest divendres vinent, 31 de gener, a les 8 del vespre, a la catedral de Tortosa. Aquesta actuació adquireix una gran rellevància per a la diòcesi tortosina a causa de l'estreta vinculació amb l'arxidiòcesi de València. I per parlar-ne tenim avui amb nosaltres el bisbe de Tortosa, Sergi Gordo. Senyor bisbe Sergi, un plaer i bona tarda.
Molt bona tarda a tots els oients i a vosaltres des d'aquestes Terres de l'Ebre.
Molt bé, encantat. I sabem que vostè està molt content allà i sobretot molt compromès pastoralment. Està molt bé, això. Bé, com va sorgir la idea del concert? Sembla que la catedral, que la coral de l'Escolania de la Mare de Déu dels Desemparats és reconeguda per la seva qualitat, no? I, per tant, un luxe.
Doncs mira, l'afectació de la dana, especialment a la comunitat valenciana, clar, és una realitat que ens impacta a tots. I fins i tot el papa francès, tots recordarem com va expressar en diferents ocasions, a un àngelus, a una audiència, la seva pregària, no? La seva proximitat per tots els afectats. Inclús va enviar un cardenal, el cardenal Cerny, a visitar els llocs més afectats, acompanyats per l'arquebisbe de València, el monsenyor Enrique Benavent, a qui el papa també li havia trucat per mostrar-li el seu suport. Doncs la idea del concert va sortir amb motiu d'aquesta dana i amb l'estreta vinculació, com heu dit, amb l'arxidiòcesi de València. L'arquebisbe Benavent era el meu antecessor, bisbe de Tortosa, fins al 2022, i també s'ha de tenir present que la nostra diòcesi tortosina, bona part del seu territori, pertany a la comunitat valenciana, on directament, de facto, no va afectar la dana en gravetat, però on es va viure i se senten les conseqüències que han tingut altres. I sobretot la idea va impulsada perquè al passar el temps pot quedar tot en l'oblit, i aquest acte cultural i caritatiu, dues dimensions essencials de la missió de l'Església, doncs vol ser un petit gra de sorra per col·laborar econòmicament i també, diem molt, per mantenir viva la flama. I pensar en l'Escolania va ser una idea que va sorgir en diàleg amb el capítol de la Catedral de Tortosa, que juntament amb el bisbat doncs hem agafat la responsabilitat d'organitzar-ho, fent càrrec de totes les despeses de transport, muntatge...
Molt bé. Bé, la diòcesi de Tortosa, senyor bisbe Sergi, ha col·laborat econòmicament amb València en la campanya d'emergències en favor dels afectats de la dana. Per exemple, ha recaptat fins ara gairebé 76.000 euros, segons tenim indicat, en coordinació amb la Conferència Episcopal Espanyola. I va fer una recollida durant el dia de Cris Rei, en aquesta col·lecta establerta per l'Episcopat Espanyol a totes les parròquies, que va recaptar prop de 27.000 euros. És a dir, que en total Tortosa ha recollit més de 100.000 euros. Com valora la resposta de la seva diòcesi en aquest tema, senyor bisbe?
Doncs mira, ho valoro molt positivament, aquesta gran generositat, no? Una altra vegada la diòcesi de Tortosa està mostrant la seva fe, no?, en una vida concreta de solidaritat, d'ajuda, de compromís. De fet, la nostra diòcesi té una llarguíssima història de santedat, de compromís pels més necessitats. Aquesta setmana, sense anar més lluny, hem celebrat els testimonis de Sant Francesc Gil de Frederic, que va ser missioner a les Filipines, al Vietnam, martiritzat. Avui estem celebrant Sant Enric d'Ossó i el Beat Manuel Domingo i Sol el dimecres. Aquesta vida cristiana, no?, tortosina, que al llarg dels segles ha anat fructificant, doncs continua viva i concretant-se en les necessitats actuals. I com no, també molta altra gent de bona voluntat doncs, han col·laborat amb nosaltres per mitjà d'aquestes col·lectes o de Càritas, diocesana, de Tortosa, per poder fer arribar la seva ajuda als damnificats. Per tant, la valoració, molt positiva. I des d'aquí voldria expressar el meu sincer agraïment, així com la meva crida, perquè no ho deixem en l'oblit, sinó que seguim i vivim la nostra fe i la nostra solidaritat amb llibertat, amb alegria, amb molta generositat, amb l'ajuda del Senyor.
Molt bé. Estem parlant amb el bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, sobre aquest concert, recordem, divendres a les 8 del vespre a la Catedral de Tortosa en solidaritat amb les víctimes de la dana i amb un cor de referència dins dels cors infantils, l'Escolania de la Mare de Déu dels Desemparats de València mateix. En aquest any del jubileu, senyor bisbe, el jubileu dedicat a l'esperança per desig del papa Francesc, quin és el missatge que a partir de la celebració d'aquesta activitat cultural i caritativa pot fer arribar a la diòcesi germana de València, missatge doncs, ja amb més contingut, diguéssim?
Doncs mire, sobretot que no estan sols aquests germans nostres de València. Com ja li vaig manifestar el primer dia, de bon dematí, al senyor arquebisbe, don Enrique Benavent, doncs com ja li vaig manifestar, el que han viscut i viuen també ens afecta a nosaltres. Els portem al cor. I per això aquest acte de recolzament espiritual, de recolzament afectuós i solidari, que és aquest concert. I en aquest any jubilar, com no, un missatge d'esperança. El papa ens ho ha dit, que hem de ser pelegrins d'esperança. A Tortosa ho estem vivint amb una campanya de discerniment diocesà que diem caminem junts plens d'esperança. I això neix de saber que som guiats pel Crist en aquest camí, que ell és el ressuscitat, que va enmig nostre i neix de la nostra encontre amb ell, que és el nostre llum, no? El nostre autèntic Salvador.
I ha tingut, a banda d'aquell primer dia, a primera hora del matí, algun contacte més, segur que uns quants, no?, amb l'arcabisbe Enrique Benavent? Quines impressions li ha traslladat més recentment, potser, sobre la situació que està vivint la diòcesi de València, les seves parròquies, els centres educatius que en depenen? Quin és, en definitiva, l'estat d'ànim del seu antecessor a la diòcesi tortosina, l'actual arcabisbe de València?
El contacte amb l'arcabisbe, amb Monsenyor Enric Benavent, ha estat freqüent, ha estat fluid. Avui dia tenim, clar, el WhatsApp constant, no?, el telèfon, però també un contacte presencial. Ens vam veure també a la plenària de l'Episcopat Espanyol al novembre, quan ja havia passat tot el de la Dana. I sempre l'he notat com a home de fe, doncs, que enmig del dolor i la tragèdia és una persona que transmet serenor, que transmet esperança, que està, és un home de Déu. No? No amaga la realitat que ha visitat directament. Ell s'ha enfangat amb els afectats, perquè estan afectats també les parròquies i els centres escolars, no? Ell els ha portat consol, suport, ajuda als joves que també col·laboraven, els voluntaris. Ha vist la desaparició de persones conegudes i amigues. Ha vist la gent sense casa ni res per menjar. Ha estat ajudant els temples parroquials malmesos pel temporal i plens de fang i d'aigua. Ha visitat els xiquets, diem aquí, les xiquetes i els adolescents, que s'han quedat sense escoles, tant pública de les parròquies, també hi ha escoles parroquials, però en tot sempre mostra des de la fe una vida plena d'esperança, esperançat amb l'ajuda de Déu i de l'empar de la Mare de Déu, que és la Mare dels Desemparats, la patrona de València.
Sí, sí.
I la vida de l'arxidiòcesi valenciana, com hem pogut veure pels mitjans de comunicació social, doncs ha estat molt afectada, però no han perdut la fe, ben al contrari, els ha servit d'esperó per aixecar-se i mirar la realitat amb els ulls del Senyor i posar-se a treballar mans a l'obra, no?, amb una feina que tenen per molts anys endavant. Ara té dos bisbes auxiliars que també l'ajudaran molt. Crec que són un exemple de fe i ens deixa que torni a dir que li vull dir amb ell, si ens escolta per la ràdio. Arcabisbe Enric, estem amb vosaltres. Gràcies per tot el que feu i ens heu transmès amb el vostre testimoni.
Doncs fantàstic aquest darrer missatge i des d'aquí fem nostra aquesta salutació a l'arcabisbe Enrique Benavent i a tota l'arxidiòcesi de València. Moltes gràcies, senyor bisbe Sergi Gordo, titular de la diòcesi de Tortosa, per haver atès la nostra comunicació i haver-nos explicat els preparatius d'aquest concert solidari en benefici dels afectats per la Dana. Recordem-ho, aquest divendres, dia 31, a les 8 del vespre, a la Catedral de Tortosa, un esdeveniment que promet ser una experiència inoblidable per als sentits i per l'esperit, la cultura i la caritat, com vostè ha dit. Una abraçada i gràcies de nou. Fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres. Que el Senyor us beneixi.
Alguns apunts d'agenda. Comencem invitant-vos, com sempre fem, a consultar les pàgines web de les Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya. Potser molts de vosaltres la que tingueu més a prop. Com sempre, cada dilluns us anem donant a conèixer activitats caritatives específiques de l'Església en aquesta agenda de previsions. Aquest dimarts 28 de gener i els següents dimarts, dies 4, 11 i 18 de febrer, de 5 de la tarda a 8 del vespre al Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació 231, curs bíblic de voluntariat social. Es farà càrrec del professorat de l'Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona. Aquest dimarts i els següents de 5 a 8 del vespre al Seminari de Barcelona. Aquest dijous 30 de gener, des de 9:45 del matí fins a 11:45 en format virtual, tindrà lloc una nova sessió del cicle Apunts 654C, Els Imperdibles, de la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, a càrrec de Sara Barbel, doctora en Psicologia Social i assessora en Planificació Estratègica i Lideratge. A la sessió es parlarà de com els lideratges tradicionals ja no funcionen a la societat complexa i plena d'emergències que tenim, per exemple, les climàtiques, les bèl·liques o les de salut mental. Recordeu, aquest dijous en format virtual, aquest cicle a partir de 2:15 del matí. Aquest divendres, últim dia del mes de gener, de 10 del matí a 2 del migdia, a la seu de Càritas Diocesana de Terrassa, que és a Sabadell, al carrer Duran i Sors, número 11, es farà una sessió d'aprofundiment sobre com integrar la relació d'ajuda en l'atenció. Concretament, se centrarà en habilitats socials i empatia, i la portarà Anna Martínez Cuevas, formadora del Centre d'Humanització de la Salut, treballadora social i doctora en psicologia per la Universitat de València. Recordeu, aquest divendres, a partir de les 10 del matí fins a les 2 a la seu de Càritas Terrassa, al carrer Duran i Sors 11 de Sabadell. I com ja hem dit durant la secció La Veu de Càritas avui, aquest divendres 31 de gener a les 8 del vespre a la Catedral de Tortosa, l'Escolania de la Mare de Déu dels Desemparats de València, un dels cors infantils i juvenils de referència a Espanya, oferirà un concert solidari. Les donacions aniran íntegrament destinades a l'assistència i la reconstrucció de les zones més perjudicades per la Dana a València, sobretot al territori d'aquesta arxidiòcesi. Recordeu, divendres a les 8 del vespre, aquest concert solidari per la Dana de València a la Catedral de Tortosa. I fins aquí la veu de Càritas d'avui.
La veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estat.